Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que un cop a la setmana us parlem de llibres, llibres sempre dins de l'àmbit de la literatura infantil o juvenil, i que ho fem parlant amb un autor o autora respecte d'un dels seus llibres. Aquestes últimes setmanes, de fet, recordeu també que acostumem a aglutinar 5 o 6 setmanes consecutives amb algun segell editorial, parlant amb autors que han publicat en aquelles col·leccions d'infantil o juvenil, però en les últimes setmanes d'aquest curs, el Pere Martí ha optat per anar-nos acostant llibres de diferents editorials i de diferents autories. I fins i tot, en el cas del dia d'avui, podríem dir que, excepcionalment, un llibre que no és un llibre pròpiament que situaríem en la literatura infantil o juvenil, però que també, per què no? En tot cas, és de fet un estudi de grans dimensions, hem de dir-ho. Es titula La febre dels cromos, amb l'afegit de xocolates boix, la història del cromo publicitari antic, i l'autor és Josep Manel Rafí. Josep Manel, bon dia.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
A tu, per descomptat. Dèiem que clar, no es tracta, bàsicament no es tracta d'un llibre de literatura ni infantil ni juvenil. En aquest cas, no. El que tu has fet és un estudi ampli de la història dels cromos a casa nostra.
Cert, això és més aviat un llibre de recerca històrica, d'estudi sociològic també, pel que signifiquen els cromos per a una societat en concret, que és la de l'últim terç del segle XIX, i com impacten a la gent, com causen aquesta impressió tan gran, com causen aquesta novetat tan gran que acaba convertint-se en una febre dels cromos que arrossegarà la societat fins ben entrat al segle XX.
Però de ben segur que els lectors que llegeixin aquest llibre sí que d'alguna manera tornaran a la seva infància. No estaran llegint un llibre de literatura infantil, però sí que tornem una mica a la nostra infància, perquè jo diria que tots plegats, com a mínim els que tenim ja una certa edat, tots plegats de petits teníem la nostra col·lecció de cromos, fos la que fos.
Jo estic absolutament d'acord amb aquesta cosa que estàs dient, perquè des de que a terra, a la nostra ciutat, el 1870-1880, més o menys, aquesta falera per col·leccionar col·leccions de cromos, fins a dia d'avui, totes les generacions hem tingut un àlbum de cromos, una col·lecció de cromos que ens retorna la nostàlgia quan ens apareix ara de grans, no? Recordem els àlbums de Vida i Color, recordem els àlbums de Maga o els àlbums de Bimbo, per exemple, o perquè, envoltant aquest llibre, els cromos que ens sortien dintre de les preses de xocolata. Això ens retorna a la infància, evidentment.
Clar, i tu comences justament per les preses de xocolata i amb xocolates boix, perquè pel que expliques en el llibre, de fet van ser els precursors a casa nostra.
Som pioners, si més no, amb la recerca que hem fet nosaltres, les dades ens porten a afirmar avui que van ser els primers que van idear de posar un cromo dintre de la presa de xocolata. Els cromos, abans, causaven tant d'impacte que tots els comerços i totes les indústries els van utilitzar per fer la primera publicitat de captació i fidelització d'un client. Allò que ara nosaltres veiem com a normal i que forma part de la nostra quotidianitat, en aquell moment era una cosa molt i molt novetosa. Llavors, donar-li un cromet a una persona que et comprava una cosa en un comerç era una cosa fantàstica, perquè aquella gent portava un cartronet a color a casa seva que els servia moltes vegades per penjar-lo a la paret i tenir un quadre a color o per posar-lo a la tauleta. Boix el que diu és, en lloc de regalar-li el cromo en el taulell quan em vinguin a comprar, quan jo envio un producte meu a tot arreu, ja sigui a la Pobla de Farners, ja sigui a Figueres o ja sigui a Oviedo o a Sevilla, allà dintre estarà el cromo. I com allà dintre estarà el cromo, és possible que jo enganxi en aquell usuari perquè em compri més preses de xocolata per tenir tota la col·lecció. Llavors, què feia? Perquè tothom s'assabentés de que determinada col·lecció sortia en les preses de xocolata. Una cosa també molt novetosa. Anunciaron els diaris. Anunciaron els diaris, els que hi havia aquí a Catalunya principalment, però també els de la resta de l'estat espanyol. Llavors, des de 1880-1890 fins a 1920-1930, als diaris era freqüent que quan una empresa xocolatera treia una nova col·lecció de cromos, l'anunciés no a nivell de fer publicitat, sinó com a notícia, en el sentit que la gent llegís de dir pues, la Casa Boix regalarà ara los cromos de la Guerra de Independència. No? I això feia que la gent doncs, anés a les botigues a demanar els cromets aquests. I això va ser una revolució quan va fer boix els cromos de futbol del Barça, que llavors van sortir en tots els mitjans esportius i es feien cues, no de nens, sinó de gent gran, als comerços per comprar les preses de xocolata que sortien als cromos del Barça.
O sigui que es pot dir que la van clavar, els de xocolates boix. Sí. Van descobrir la gallina dels ous d'or, per entendre'ns, de la promoció i la publicitat.
I tant, i tant. I allà va començar tot, sí, sí.
Bé, després hi ha una altra història. O sigui, una part és la de les xocolates boix, o de les empreses que, sí, inicialment de xocolata, però després també d'altres productes, que per promocionar el seu producte doncs regalen aquests cromos, no? Per l'altra banda, són els col·leccionistes, la gent, els nanos, gent gran, nens, que col·leccionen, sí, aquests cromos, que... clar, jo m'imagino que antigament per fer alguna col·lecció d'alguna cosa havia de ser una família bien, que s'entenia, no? Una família amb capacitat per adquirir coses i col·leccionar-les. Però, en canvi, amb l'existència d'aquests cromos es democratitzava d'alguna manera la possibilitat de fer una col·lecció.
Això és una de les coses que jo explico en el llibre, que de fet ho prenc d'una tesi, de l'única tesi doctoral que hi ha sobre el cromo a l'estat espanyol, que de fet un senyor de Màlaga que es diu Miguel García Lizaga, i ell parla de la democratització del col·leccionisme infantil, de fet, de la propietat infantil. Perquè els cromos acaben sent tan barats que tot tipus de productes, siguin molt cars o molt barats o molt assequibles, tothom pot fer una col·lecció de cromos. Però, és més, els cromos passen a ser un intercanvi de moneda entre els nens. I, de fet, en els diaris, fins i tot hi ha algunes vegades algunes queixes de gent bé d'aquella època, finals del segle XIX, començaments del segle XX, que diuen, home, no feu que els nens estiguin jugant en els cromos al carrer i que estiguin endreçats a casa seva, o feu-li col·leccions que siguin bones i no aquestes col·leccions futils de tonteries, sinó expliqueu-li la història d'això o d'allò. Els cromos impacten molt, molt amb el nen, amb els nens, que acaben tenint per primera vegada una cosa de la seva propietat. I això, ja dic, sense cap diferència entre les classes més populars i les classes més benestants.
I un altre aspecte a destacar, que també trobem en el llibre, és, vaja, la meva memòria, si tiro molt enrere, en relació als cromos, se'n va a la segona meitat del segle XX, com a molt enrere, eh? Sí. I tirant molt enrere. Però tu ens parles d'un segle abans, gairebé. Sí. En aquell moment, la fotografia i la impressió de la fotografia no existia. Jo les nostres col·leccions de cromos potser ja eren, si eren del Barça, dels jugadors del Barça, ja eren en fotografia dels jugadors del Barça. Però en el cas de l'inici de tot plegat, parlem d'il·lustracions. I, per tant, aquí hi ha un paper important també dels artistes, dels il·lustradors.
Exacte. Sí, certament. Sí, de fet, això que en diem ara avui en dia cromo, li diem per la derivació de la paraula cromolitografia, que és la tècnica que va revolucionar la impremta en blanc i negre, que fins aquell moment, fins a ben entrat el segle XIX, doncs tothom tenia abastament a partir de la tècnica que va inventar Sinnefelder, de la litografia, i llavors hi va haver una altra persona a Alemanya que va dir, doncs, si resulta que en aquesta impressió en blanc i negre li anem afegint colors, al final acabarem tenint una reproducció a color molt viu, amb tintes grasses, que això serà molt impactant. Aquest senyor, que es deia Engelmann, que fins i tot té vincles amb la ciutat de Barcelona i a través de les impremtes del Diari de Barcelona, perquè va estar aquí ensenyant aspectes d'impremta als barcelonins que estaven en aquests moments amb els tallers gràfics, aquests cromets que avui en dia el vindríem cromo ve del concepte de cromolitografia, d'abreviar la paraula de cromolitografia. Si la fotografia hagués estat en l'inici del cromo, probablement no se li diria cromo, se li diria foto, no? Però aquesta també és una anècdota que val molt la pena de recordar quina és l'etimologia de la nostra paraula que ha arribat a l'excepció d'avui en dia dels cromos que tenim tothom.
I aquí, doncs, també hi apareixen noms, doncs, il·lustres, valgui la redundància, de la il·lustració de Catalunya, que també dibuixaven aquests cromos.
Els il·lustradors, els dibuixants, els pintors, fins i tot, pintors d'aquests que es posaven en cases i que guanyaven premis internacionals amb els salons d'exposicions internacionals que es feien abans, els cromos era una manera molt interessant de també tenir diners per menjar. I generaven, clar, eren utilitzats pels industrials més potents d'aquella època i, per tant, estaven molt ben pagats. Fins i tot empreses com Ametller, que era una altra xocolatera competidora de Jaume Boix, igual que Juncosa, que eren les tres xocolateres més importants, Juncosa, Ametller i Boix, doncs Ametller, fins i tot, a la impremta que té dintre de la seva fàbrica, es fa ell mateix els seus cromos, moltes vegades. Llavors, aquí entra Apel·les Mestres, que era una persona de l'entorn familiar de l'Ametller, que li va fer moltíssimes col·leccions molt i molt buscades, però hi ha molts altres il·lustradors insignes com Utrillo, com Opisso, com Navarrete, com Llevaries, en fi, Serrapauses, moltíssima gent vinculada en el món de la il·lustració i de la pintura, Chantecler, per exemple, que era o Tristan Zolt, que era un hongarès afincat aquí a Barcelona, que va fer molts dissenys. Llavors, trobem grans noms de la història de l'art, de la il·lustració, del traspàs del segle XIX al XX, que han fet cromos, i una de les coses que ens sap molt de greu, el que estem en el voltant del món aquest del cromo antic, és que moltes il·lustracions podríem posar la mà al foc de que són de fulanet o de fulaneta persona, però com no estan signades, perquè moltes no estaven signades, doncs no podem tenir la garantia de que això que diem, que la signem en un determinat il·lustrador o dibuixant, doncs no ens en pugui ser. Però els grans noms de la il·lustració noucentista i modernista han fet cromos, tots.
I perdonaràs la meva ignorància, però Xocolates Boix continua existint? Fan xocolata encara?
No. De fet, Ametllers Juncosa i Boix van desaparèixer, després Ametllers va recuperar perquè hi ha una altra empresa pel mig que va agafar els seus, diguem-ne, les seves reminiscències, però no, Boix acaba a finals dels 60, a finals dels 50, començaments dels 60, i els terrenys que va ocupar la fàbrica de Boix allà a Sants, a tocar de Riera Blanca, a tocar de l'Hospitalet, doncs es van urbanitzar tots i ara el carrer Sugranyes, que és on estava la fàbrica de Boix, doncs ara hi ha pisos i cases i ja no existeix cap cosa que ens recordi que allà va existir una empresa tan important, poder la més important de xocolata de començaments del segle XX.
Uh-huh. I tu, Josep Manel, ets col·leccionista tu de cromos?
Mira, nosaltres a casa hem anat acollint els cromos, però sempre els hem anat tenint amb una base de dades que ens permetia saber quin era l'origen, quin era la impremta, i per tant el creuament de tota aquesta informació ens ha permès tenir una idea molt clara de quina és l'evolució de les modes i per tant de les temàtiques dels cromos, de quines són les impremtes que han jugat més fort o menys fort al llarg de la història i quines són les empreses que han jugat amb més insistència amb el tema dels cromos. O sigui, tenim una col·lecció de pràcticament, jo diria, més de 50.000 cromos a casa, però no només guardada i arxivada, sinó referenciada de manera que pugui extreure tota la informació com a tot sigui interessant per poder arribar en el llibre on estem nosaltres, que és un llibre que hem intentat que totes les coses que diem estiguin referenciades amb el seu, o sigui, que sigui un llibre de recerca que la gent que vulgui, a partir d'aquí, estirar el fil i investigar, doncs ho pugui fer.
Per tant, pel que ens expliques, tu pateixes aquesta febre, eh? La febre dels cromos, eh? Està bastant
clar. Hi ha molta gent que... Sí, jo hi ha molta gent, perquè això no s'ha acabat, ni s'acabarà aviat, ja us ho dic, eh?
Però, en tot cas, no tothom que té aquesta febre acaba produint un llibre que, com és aquest, que, per cert, no hem dit abans, està publicat per Coma Negra, que és aquest, sí. La febre dels cromos, i que, com diu l'Albert Rosic en el pròleg, es tracta d'una obra, podríem dir que excepcional, i a nivell català, doncs, pionera, perquè ningú mai abans s'havia fixat justament en una faceta tan important per a la nostra història com pot ser aquesta, la dels cromos, eh?
Certament. De fet, hi ha alguns articles apareguts a Serra d'Or fa molts anys o així, que ja parlaven de la necessitat de tenir una mena d'història dels cromos aquí a Catalunya, perquè hem estat pioners des del nostre territori, les impremtes, les empreses, els productes, els il·lustradors. Hem fet aquestes col·leccions de cromos que han arribat a tot arreu del món espanyol. Llavors, en aquest sentit, aquest llibre no estava fet. No hi havia cap informació que ens permetés explicar amb rigor i amb coneixement de dades com va iniciar-se això, a qui va afectar, com va afectar. Sempre, i hem començat aquesta entrevista parlant dels cromos vinculats al món infantil o juvenil, i de fet el programa parla de literatura infantil i juvenil, no? Però els cromos no estaven pensats inicialment perquè els nens s'entretinguessin, sinó perquè els adults compressin. Que els adults compressin, això és una cosa que es va inventar a França amb els magatzems del Bon Marché. Jo poso alguns exemples internacionals que nosaltres vam copiar aquí. Cadascun dels exemples que poso és perquè nosaltres vam copiar alguna de les coses que aquestes empreses van fer als Estats Units, Anglaterra, a França o a Alemanya. I nosaltres aquí, aquests adults, sí que és veritat que hi va haver un moment en què ja es van entretenir en altres coses i no amb els cromos, ja no els hi captava tant l'atenció als cromos, perquè ja... I van ser els infants que vam agafar el relleu, i és el que tu deies. Tots els infants d'unes generacions des de fa molts anys fins aquí tenim una col·lecció de cromos al nostre cap.
Uh-huh. I, clar, tot això que estem explicant, els nostres oients, com que ho fem per la ràdio, no ho poden veure, es refereix a un llibre que és excepcional també, fins i tot amb les seves dimensions i amb l'oferta que té en quant a imatge gràfica de tota aquesta història dels cromos. És un llibre d'un format molt gran, que està editat, a més, jo diria que amb molta cura per part de Coma Negra. M'imagino que n'estàs satisfet del resultat final d'aquesta edició.
Home, comptar amb una editorial com Coma Negra, amb una capacitat de disseny que han fet els responsables de disseny de Coma Negra d'aquest llibre i que l'hagin visualitzat així com al final ha sortit, és de molt i molt agrair, perquè tu tens el llibre en el cap com a autor, i més o menys saps què és el que t'agradaria que sortís, però després que hi hagi uns professionals de l'edició i del disseny que tinguin aquesta prou empatia, prou capacitat i a més, prou voluntat de fer-lo tan bonic i tan maco com ha quedat, sí, és un llibre de grans dimensions, és un llibre que té més de 800 fotografies, quasi 900, que expliquen. En aquest sentit, és un llibre molt, molt anglès, perquè tant la imatge com el text forma part del contingut del llibre. O sigui, les imatges no estan a més o per fer bonic, sinó que totes tenen una raó de ser i amb una explicació al voltant. Qui vulgui entrar en el llibre aquest i qui tingui la voluntat de comprar-lo, doncs per regalar-li a algú que col·leccioni cromos, o senzillament perquè siguis un estudiós de la indústria del nostre país o siguis un estudiós de la història de l'art del nostre país, veuràs que és un llibre que és molt fàcil agafar-lo per qualsevol de les parts que t'interessin més, la part industrial, la part dels cromos, la part dels il·lustradors o la part internacional. Jo he d'agrair, i ho he fet així des del minut zero, tant a l'editorial per haver-se atrevit a fer un llibre d'aquestes dimensions i tan bonic com ha quedat, com a la gent que ha treballat aquí amb el disseny, perquè han fet una veritable meravella de disseny gràfic d'aquest llibre.
Estem parlant d'un recull que fas tu des dels inicis, com deies, al segon terç, no?, del segle XIX, i sí. Fins la Guerra Civil, per entendre'ns, no?, més o menys.
Sí, és una mica fins després, una mica després de la Guerra Civil, perquè després hi entrem en un fenomen que ja canvia tot. El cromo deixa de ser un cromo publicitari i apareix el cromo comercial, en el sentit dels cromos que es venen als quioscos i que tu compres de l'àlbum i que tu compres els sobres de cromos i que et desfen la col·lecció. Jo he agafat aquesta gran introducció, que és el que canvia la societat, és el que fa percebre la societat d'una manera diferent tot el tema de la publicitat amb el comerç industrial, i això és fins després de la Guerra d'Espanya, que aquí hi ha una anècdota molt lamentable, també molt pròpia d'aquella època, que és que quan els guanyadors de la guerra entren a Barcelona, una de les coses que fan és anar als magatzems de l'empresa Juncosa de xocolata, que tenia una grandíssima col·lecció feta uns anys abans sobre la història de Catalunya, en català, i obliguen a que es cremin tots els exemplars que tenien guardats en el magatzem Juncosa dels àlbums i cromos de la història de Catalunya.
Sí, sí, per això et deia que...
Aquest és el tall. Aquest
que tallaves aquí perquè hi ha un capítol concret dins del llibre que parles també de la censura, fins i tot, d'aquesta censura després de la Guerra Civil, vaja.
Sí, sí, sí.
En fi, Josep Manel Rafí... Sí, anaves a afegir alguna cosa més?
Sí, no, només una cosa, que és que per qui li pugui interessar i qui tingui curiositat, tenim un compte a Twitter, que tenim perquè són diverses persones que anem mantenint, tenim un compte a Twitter que es diu Cromos i Cromos, on anem explicant la història i anem penjant col·leccions perquè la gent les pugui visualitzar i expliquem la història d'aquestes col·leccions, expliquem una mica la història que hi ha al darrere de l'empresa que fa aquesta col·lecció. Ja portem un parell d'anys amb aquest compte i la veritat és que també estem molt agraïts a la gent que ens ha fet arribar informació i comentaris a través de Twitter que han acabat en el llibre, perquè finalment el que necessitem és una xarxa de gent que sàpiga coses perquè les puguem posar en comú i les puguem compartir.
Doncs aquí queda dit. Cromos i cromos has dit,
Exacte.
Molt bé, aquí queda dit i ens resta només que felicitar-te per la feinada feta i pel resultat
Moltes
final,
gràcies.
Que és aquesta febre dels cromos d'en Josep Manel Rafí Roig, amb l'afegit de Xocolates Boix i la història del cromo publicitari antic, editat per Coma Negra, un llibre de regal de totes. Josep Manel, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat de parlar-ne.
Adéu-siau.